Sant Cugat posarà en marxa l'1 de maig la zona de baixes emissions, una mesura que impedirà la circulació dels vehicles més contaminants al centre de la ciutat. Serà el primer municipi català que tiri endavant aquesta iniciativa, que ja funciona a Barcelona des de setembre de l'any passat. Avui al Connectats parlem de la implantació de les zones de baixes emissions amb Joan Maria Vigues, que és director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB. Molt bona tarda.
Bona tarda.
D'entrada, i perquè ho tinguem tots clar, podem definir ben bé què s'entén per una zona de baixes emissions?
Bé, una zona de baixes emissions n'hi ha moltes a Europa. Hi ha unes 220 ciutats que la tenen implantada a Europa i, evidentment, totes tenen característiques diferents, però, en definitiva, el que es tracta és d'intentar que, amb motiu del trànsit, doncs, això, el que diu el seu nom, no? Hi hagi menys emissions contaminants derivades del trànsit. Recordem que el trànsit és, diguem-ne, un dels contribuïdors més importants a la contaminació de la ciutat. En un 60 o un 70% de la contaminació de les ciutats és deguda al trànsit. Per tant, és important que tot allò que fem per restringir aquest trànsit contaminant doncs, pugui reduir aquesta contaminació general.
Per tant, aquest seria el principal objectiu, la principal finalitat d'aquesta zona.
Efectivament, es tracta doncs de reduir, de millorar la qualitat de l'aire i, per tant, reduint les emissions contaminants d'un dels principals emissors, que és el trànsit, i, per tant, limitant aquest accés en aquestes zones dels vehicles, en aquest cas, més contaminants. Hi ha diferents maneres de fer-ho, cada ciutat pot trobar el seu camí, però el que hem adoptat aquí és, efectivament, incidir sobretot en els vehicles més antics i que, per tant, són més contaminants. Hem de recordar que un vehicle antic, d'aquests que no tenen etiqueta, en aquest cas, de 15 anys per als de dièsel o 20 anys per als de gasolina, no? Són vehicles que contaminen moltíssim respecte als nous. Són vehicles que poden arribar a contaminar entre 20 i 35 vegades més que un de nou. Per tant, qualsevol retirada d'un vehicle d'aquestes característiques implica com si retiréssim entre 25 i 35 nous vehicles de la circulació. Per tant, és un impacte molt important que té la incidència directa en la qualitat de l'aire de les nostres ciutats.
Deixi'm, per tant, que li pregunti si l'objectiu que ens acaba d'explicar és reduir efectivament la contaminació i incidir doncs, en que aquests cotxes altament, vehicles altament contaminants doncs, tinguin l'entrada restringida al que són els centres dels municipis. Tenint en compte que el parc automobilístic es va renovant a poc, però es va renovant, quin seria al cap del temps la funció d'aquesta zona de baixes emissions?
Bé, és evident que anem adaptant aquesta renovació del parc mòbil, però el que hem fet amb la zona de baixes emissions el que ha sigut accelerar aquesta renovació del parc mòbil, no?, d'alguna manera, i per tant, o accelerar o fer que algunes persones doncs, ja es derivin a altres mitjans com el transport públic, no? I per tant, el que hem fet és accelerar aquest procés, efectivament, que, com vostè diu, té raó, hi ha un procés de renovació natural, però aquest procés de renovació en determinats vehicles, amb un percentatge important, significatiu de vehicles, no és complet. I per tant, hi ha molts vehicles antics que encara circulen i el que diem és que aquests vehicles en aquestes zones d'especial protecció no poden circular. No poden circular, diguéssim, entre les 7 del matí i les 8 del vespre, diguéssim, els dies feiners, no? Aquestes són les limitacions que posem, no? I, per tant, en aquests moments, que és quan hi ha més contaminació a les ciutats, que hi ha les puntes de trànsit, etc., doncs nosaltres, per ordenances municipals, impedim que hi hagi circulació d'aquests vehicles. Això incideix doncs, clarament en que aquestes puntes de trànsit doncs, que contaminen més que en qualsevol altre moment, doncs no hi hagi aquesta incidència d'aquests vehicles i, per tant, s'alleugereixi, no?, el que és l'impacte de la contaminació en aquests moments. Per tant, aquesta és la contribució de les zones, una major restricció d'aquests vehicles contaminants.
Hem comentat el cas de Sant Cugat, la seva implantació a partir de l'1 de maig, d'aquesta zona de baixes emissions, però aquest sembla que és el camí que seguiran molts altres municipis de l'àrea metropolitana a curt i mig termini, no?
Efectivament. Aquí, fixeu-vos que vam implantar des de principi de 2020 la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona. Aquesta és una fita molt important, són 100 quilòmetres quadrats i, per tant, doncs, una de les zones més grans del sud d'Europa, amb els mateixos criteris que ara ha aplicat Sant Cugat. Per tant, això vam començar ja el 2020, amb un règim sancionari que va començar a mitjans de 2020, i aleshores aquí ja s'ha notat un descens important en el nombre de vehicles, un descens accelerat en el nombre de vehicles contaminats. Per tant, la circulació d'aquests vehicles s'ha reduït per sota de l'1%, quan el 2017 era del 20%. Per tant, hi ha hagut una reducció molt significativa. Esperem que aquest sigui també el comportament de Sant Cugat. Però com us deia, doncs aquest és la primera actuació que vam fer amb un impacte molt important. A partir d'aquí, doncs ara la nostra previsió és que la resta de municipis de l'àrea metropolitana es puguin anar incorporant amb la coordinació de l'àrea metropolitana, es puguin anar incorporant també creant zones de baixes emissions en els seus municipis. I un exemple fantàstic ara mateix és aquest de Sant Cugat, en què en una zona de 4 quilòmetres quadrats, que per Sant Cugat és una zona molt àmplia, és un centre extens, doncs s'afegeix també a el que és la zona de baixes emissions de rondes. No? Hi ha altres municipis que s'han compromès també a fer-ho, mitjançant subvencions també de l'àrea metropolitana, com Sant Joan d'Espí, subvencions que donem que són de 100.000 euros per muntar aquesta zona i per gestionar-la. I a partir d'aquí, doncs, esperem que altres municipis també de l'àrea es vagin incorporant. I efectivament, com vostè deia, ja la normativa estatal preveu, que serà de propera aprovació, preveu que els municipis, tots els municipis de més de 50.000 habitants, hauran de tenir zones de baixes emissions. És aquí on l'àrea metropolitana ofereix els seus serveis per coordinar les ordenances i perquè les mesures siguin les mateixes. És a dir, hi hagi aquesta restricció entre 7 i 20 hores dels vehicles sense etiqueta, i, per tant, doncs, tinguem un sistema comú de gestió. Això ja ho hem aconseguit amb els 5 municipis de la zona de rondes i ara doncs, ho hem aconseguit també amb Sant Cugat, ho aconseguirem amb Sant Joan d'Espí, i així esperem que hi hagi un efecte dominó que, amb la perspectiva de l'any 2025, permeti que l'àrea metropolitana doncs, tingui una major part de municipis ja amb aquesta estratègia, com a mínim el de més de 50.000 habitants.
Tots els municipis que sol·licitin la implantació d'aquesta zona de baixes emissions podran accedir a la subvenció?
Sí, la idea nostra és anar renovant aquestes subvencions de manera que tots aquells municipis que ho desitgin puguin accedir-hi. De moment hem fet una primera convocatòria i anirem repetint aquestes convocatòries a mesura que també doncs, tinguem peticions que no tinc cap dubte que es aniran incrementant aquestes peticions o aquestes voluntats dels municipis a mesura també que la llei doncs, entri en vigor i, com a mínim, els de més de 50.000 habitants tinguin aquesta obligació.
Abans comentava que aquestes zones de baixes emissions tenen algunes diferències, algunes característiques pròpies entre elles, però qui decideix, per exemple, el perímetre que formarà aquesta zona de baixes emissions, qui estipula les sancions i què es fa amb la recaptació?
Bé, en aquest cas nosaltres fem de coordinadors del sistema, és a dir, nosaltres tenim ja tota la documentació que cal posar en marxa per dur a terme aquestes zones de baixes emissions. Tenim uns equips tècnics que ajuden els ajuntaments a prendre aquesta decisió de perimetratge, per exemple. Tenim una senyalització comuna que posem a disposició dels municipis. Les subvencions, en part, serveixen per això. I, per tant, doncs, la perimetració, evidentment, el perímetre, la zona, la defineix el propi municipi, aconsellat per l'àrea metropolitana. A partir d'aquí, tota la senyalització doncs, ja és comuna, perquè la gent tingui el mateix missatge, no? I llavors és comuna amb el disseny de l'àrea metropolitana i la participació de l'Ajuntament. I a partir d'aquí, també hi ha un tema molt important, que és tot el tema de control. Tot el tema de control doncs, també es fa a través de càmeres, de forma automatitzada. També pot ser les policies municipals, però les policies locals, però les càmeres són un instrument molt potent de registrar les matrícules dels vehicles i, per tant, si compleixen o no compleixen la normativa. I això també l'àrea metropolitana doncs, assessora els ajuntaments perquè es puguin anar col·locant aquestes càmeres. I més enllà d'això, l'àrea metropolitana ha creat un registre de vehicles exempts en els quals hi ha una sèrie de vehicles que tenen permisos per poder accedir en aquesta zona. Doncs ja sigui perquè són vehicles de persones de mobilitat reduïda, vehicles especials, vehicles públics, no? Ambulàncies, etc., que estan en aquest registre, formen part d'aquest registre, l'Ajuntament ens els facilita i aquí ho poden demanar els mateixos interessats, i en aquest cas, doncs, amb aquest registre, no, amb els que són capturats per càmeres i estan dintre aquest registre, doncs no se'ls multa. Evidentment, tot hi ha una transmissió de dades entre aquest registre i l'Ajuntament, perquè és l'Ajuntament l'encarregat de sancionar. Tot això es fa amb modificacions d'ordenances, amb ordenances municipals, que tenen en compte tots aquests factors, i bueno, amb un model que ja hem assajat a la zona de rondes i que, per tant, podem anar replicant a la resta de municipis. Mm.
Ara vostè ja ha introduït un concepte que li volíem consultar, que és el tema del registre metropolità, perquè ens quedés clar saber exactament què és el que permet als usuaris, qui s'ha de registrar en aquesta llista i si això quins avantatges dona.
Bé, el registre permet inscriure els vehicles que no disposin de vehicle ambiental, de distintiu ambiental de l'etiqueta ambiental de l'AGT, i sol·licitar doncs, les extensions i autoritzacions que hi hagi, no? O bé, perquè són vehicles, doncs això que dèiem, no? Vehicles mèdics o vehicles de serveis o vehicles de persones amb mobilitat reduïda, bé? O bé perquè han demanat una sèrie de permisos, que hi ha 10 permisos diaris al llarg de l'any, per poder accedir en aquest, a l'interior d'aquesta zona. I, per tant, doncs, també es poden demanar aquests permisos, que són excepcions, no? per excepcions concretes que necessitats urgents que té la persona, doncs, això es pot demanar també a través del registre, queden registrats, i aquí hi ha un únic vehicle, un únic registre, això és important. Hi ha un únic registre en el qual circuli però no circuli aquest vehicle, doncs tindrà l'exempció en aquest dia o al llarg de l'any, si és que el vehicle doncs està etiquetat per poder circular al llarg de l'any. Per tant, aquí era important aquest treball que ha fet prèviament l'àrea metropolitana i que ha posat a disposició dels municipis. També vehicles estrangers, en aquest cas, hi ha un conveni amb Andorra, especialment, i altres vehicles estrangers també que es vulguin apuntar, doncs també hi ha un nombre important de vehicles estrangers que s'han apuntat en aquest registre perquè volen accedir a la ciutat de Barcelona. Recordem sempre que és un nombre concret de vehicles, els més contaminants, els que no disposen d'etiqueta, eh? Per tant, no estem parlant de la població en general, sinó de vehicles molt concrets.
El model que s'implanta a Barcelona i a les metròpolis de l'àrea metropolitana s'inspira en altres models europeus o és un model propi?
És un model propi, com deia, hi ha 200 ciutats, més de 200 ciutats d'Europa que tenen aquestes zones, però, diguem-ne, cadascú té el seu model. Per exemple, no sé, ara recordo, per exemple, que Amsterdam, que la vam anar a visitar, doncs va començar restringint l'entrada de vehicles pesants i furgonetes, per exemple. Aquí, per exemple, el model que hem adoptat aquí ha estat restringir inicialment els turismes, no? I després amb una sèrie de moratòries per furgonetes, per camions, vehicles pesants, etc. No? Ha sigut una mica el model al revés, però això no vol dir que cada ciutat té que trobar doncs, el seu model. El que s'ha optat aquí és establir una sèrie de moratòries per un seguit de vehicles, els pesants, els que estan lligats al treball, el treball de les persones, i per tant doncs, això ja ha sigut objecte d'unes moratòries. En aquest cas, en el cas de les rondes, aquestes moratòries s'acaben en el cas, bueno, les furgonetes s'acabaran el mes d'abril, això ja s'ha comunicat, el mes de juliol els camions i després vindrà també la finalització de moratòries per autocars i autobusos. Per tant, aquest és una mica el calendari de la zona de rondes de Barcelona. El de Sant Cugat és una mica diferent perquè, òbviament, ha començat més tard. Ha començat alguna més tard i, per tant, requereix un termini de moratòries algo diferent, però també està alineat, està amb les mateixes característiques. Mm.
En qualsevol cas, a l'horitzó tenim fixat l'any 2025, que com abans ens comentava, és el termini en què tot això hauria d'estar enllestit. Esperem que serem a temps, no?
Bé, la llei estatal ha de sortir encara, marcarà uns terminis a partir del 2023 per a aquests municipis de més de 50.000 habitants. En tenim uns quants a dintre l'àrea metropolitana que hauran de complir això. Esperem que n'hi hagi uns quants més que s'afegeixin, diguem-ne, voluntàriament i que, per tant, doncs, tinguem ja afegits. I, efectivament, el dit 2025, la nostra idea és que una bona part, la major part de la població estigui ja resident en zones de baixes emissions. Aquest és una mica l'objectiu que tenim i creiem que el 2025 el podrem aconseguir amb facilitat, perquè el camí que hem iniciat realment estan tirant endavant amb molta força i creiem que contribueix molt clarament a aquesta, no, a aquesta neteja, de la, no, a aquesta millora de la qualitat de l'aire que tothom desitja. Això, les enquestes que s'han fet, totes demostren que els ciutadans són molt proclius a aquest tipus d'actuacions, ho entenen perfectament, la gent està molt sensibilitzada, i més amb la pandèmia, no, que s'ha demostrat també que tot el tema d'aquestes malalties pulmonars estan molt relacionades amb la qualitat de l'aire. Fins i tot es diu, no, que les, en aquest cas del virus del Covid, doncs la relació amb la, amb les partícules contaminants, pues hi ha una certa relació, una correlació que bastant estreta, no? I per tant, doncs la gent està molt conscienciada, i la pandèmia també ens ha demostrat que l'absència de trànsit doncs contribueix a un aire més net. Per tant, tot plegat, jo crec que, bueno, ha confluït en que aquesta operació que vam iniciar des de l'àrea metropolitana i que després doncs també s'ha assumit a nivell de, no, de Generalitat, s'ha assumit a nivell de l'Estat, doncs, bueno, estem molt contents perquè creiem que ha sigut un èxit i que, de fet, els fets recents no han fet més que reforçar-lo.
Joan Maria Vigues, director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.